do you know what's worth fighting for? When it's not worth dying for, does it take your breath away and you feel yourself suffocating?
Hola, som la Thais, la Ainhoa i jo, l'Oriol. Farem un debat sobre les telenovel·les i de molts temes més. En primer lloc, parlarà de Thais, que defensa la idea sobre que les telenovel·les són bones.
Jo defenso les telenovel·les perquè em sento identificada amb alguns personatges i t'entretens quan no saps què fer.
I ara Ainhoa, que defensa la idea sobre que les telenovel·les són dolentes.
Jo crec que les telenovel·les són dolentes perquè la gent s'enganxa a elles i no para de veure la televisió.
Però això també té a veure amb els pares, perquè si no et deixen veure la televisió no pots veure les telenovel·les. I a més, les telenovel·les fan que la gent que treballa a casa no se li faci tan pesat.
Però això no és bo, perquè si la gent s'entreté mirant la televisió, no treballa.
Un moment, hem dit una cosa molt interessant. Això sobre el de que els pares tenen que regular el temps que veuen la televisió als seus fills, què en penseu?
Doncs que no està bé que els fills vegin molt la televisió.
Però tampoc està bé que els pares estiguin sobre dels fills tota l'estona.
Llavors en què quedem?
Jo penso que devien fer un horari per veure la televisió.
Amb això estic d'acord amb tu, però també està relacionat amb l'ordinador. Què en penses, Thais?
Que l'ordinador i la televisió tindrien que estar més controlats pels pares, però no fa falta els horaris.
Abusar dels ordinadors i de la televisió pot tindre causes dolentes.
Amb això estic d'acord amb tu. Pot fer que el rendiment escolar baixi.
I que es parli menys amb els pares.
Parlant dels pares, penseu que ells també es poden enganxar a la tele?
Els pares no, però la meva àvia a l'estiu no es perd ni un episodi de La Senyora.
També vull que parlem dels programes del cor.
Jo penso que la gent que va a aquests programes els hi paguen diners, perquè si no, qui aniria al diari de Patrícia explica que s'ha barallat amb el seu germà i s'hi vol reconciliar?
Ja, i a més també hi ha programes com Corazón Corazón que no paren de parlar de la vida dels famosos. Per exemple, a qui li importa la Isabel Pantoja tingui 65 anys?
I segur que ella no vol que parlin de la seva vida privada, i menys de la seva edat. Do you know what's
worth fighting for? Fins aquí el nostre programa. Esperem que us hagi agradat. Fins una altra. Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
Hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking.
Molt bona nit. Aquesta nit farem una tertúlia sobre els tricicles Montseny. La tertúlia la farem en Joan, en Marc i jo, en Sergi. I faré de presentador. Començaré fent una petita descripció del tricicle. El tricicle està format en dues rodes al davant i una a darrere. La diferència de la bicicleta, el tricicle Montseny té un seient i té els pedals davant en dues rodes. I quan t'impulses amb el tricicle es mouen i gira, i tens els mànecs elevats. Una a cada costat del seient també hi ha frens. Són exactament iguals als de la bicicleta. El creador va ser Juan Domínguez Jiménez. Després d'una breu descripció us deixo amb la tertúlia entre en Joan i en Marc.
Hola, jo sóc en Marc. Crec que aquest tricicle té un preu molt elevat.
Hola, jo sóc en Joan i estic d'acord amb el que diu en Marc, però tot s'ha de dir que la seva producció és molt baixa i a més és de molt alta qualitat. El tricicle, a més, és molt fàcil de conduir i és més segur que la bicicleta.
Sí, però és molt fàcil volcar i en la caiguda, encara que no sigui molt elevada, pots patir una lesió.
Però amb la bicicleta també. És més divertit fer una volta amb els tricicles amb els amics que no pas fer-ho amb bicicletes.
Això sí, però per anar a fer una volta amb els amics tens que tenir molts i no resultaria gaire econòmic. El tricicle té força més volum que la bicicleta i en alguns llocs no hi podria passar.
Però cansa molt menys i és més còmode ja que vas sentat. No tens que mantenir l'equilibri. Un avantatge és que pots posar-hi una cadireta per un infant, la qual cosa vol dir que pots anar a fer una excursió amb el teu fill.
Però per muntar la cadireta té que ser un model especial i encara resulta més car. Per trobar peces de recanvi tens que anar a una botiga especialitzada en tricicles o a la botiga o fàbrica on vas comprar el tricicle.
Amb això tens tota la raó, però per ser d'alta qualitat és molt difícil que es trenqui alguna peça. Tant pots anar per carretera com pel bosc com per camins de sorra, cosa que la bicicleta del carrer no pot anar ni pel bosc ni per camins determinats.
Sí, però amb una bicicleta de muntanya pots anar per tots els llocs.
Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez.
Després d'acabar la tertúlia, hem de saber si els dos han arribat a algun acord o a alguna conclusió.
Després d'escoltar-se un a l'altre, hem arribat a la conclusió que per comoditat guanya el tricicle, però com a pràctic guanya la bicicleta.
Molt bé, ha arribat aquest moment. Ens despedim fins una altra. Adéu.
Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi
espectro. Hola. Hola, avui al Tot de Tot tenim una convidada especial, la Núria Lleonart, la psicòloga del nostre col·le, la Bet Roig. Benvinguda, Núria.
Hola, moltes gràcies.
En aquest programa parlarem de problemes d'adolescents, com ara la bulímia, l'anorèxia, l'alcohol, les drogues, però abans coneixem més a la Núria. Núria, t'agrada treballar de psicòloga?
Sí, la veritat és que força. Tot i que, bueno, hi ha dies que et costa una miqueta més perquè el teu humor doncs, no és l'idoni, la veritat és que sí, és molt divertit treballar de psicòloga.
I a part de la Bet Roig, on més treballes?
Bueno, bastants llocs. Treballo a la Bet Roig, treballo en un despatx que es diu Núvol, que n'hi ha una a Barcelona i una a Sant Celoni, treballo en una guarderia que es diu el Campbotes a Vilassar, i bueno, a diverses escoles també vaig ajudant a mestres, aconsellant-los, a veure que, com poden enfocar millor els problemes que es presenten amb els nens, i sobretot també doncs, a molts pares, que a vegades tampoc saben com acabar de solucionar certs problemes.
Des de petita has volgut ser psicòloga o més ben dit, què ha estat el que et va impulsar a treballar en aquest ofici?
Doncs mira, la veritat és que no, que de petita no volia ser psicòloga. De petita volia ser atleta, per fer atletisme. I la veritat és que mai m'havia plantejat ser psicòloga. El que passa que per una equivocació de notes a la selectivitat no em va quedar més remei que entrar a psicologia i resulta que quan ja estava dins em va començar a agradar moltíssim. Em va apassionar el tema de la filosofia, hi ha molta filosofia en psicologia, i sobretot el tema de tractar la gent. A mi m'agrada molt, 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 molt tractar la gent, m'agrada molt parlar amb ells, m'agrada molt compartir coses, i bueno, això al final em vaig acabar allà, perquè així, perquè sense voler-ho, i mireu, ara, ja està, psicòloga i encantada la vida.
Per aquest treball suposem que es necessita paciència, comprendre la persona en qüestió. Has perdut mai els nervis?
Doncs sí, una, sí, és veritat que es necessita molta paciència. Més que paciència, perquè paciència és una paraula una mica més que connota més els pares, o més que paciència es necessita ganes d'escoltar, ganes d'atendre les demandes que la gent et fa i sobretot estar molt disposada a entendre moltes coses. I si he perdut alguna vegada els nervis, doncs sí, algun cop, no sóc pas una màquina ni un robot, i hi ha vegades que hi ha coses que et fan enfadar, perquè veus la gent que a vegades no reacciona, que podria estar superbé, trobar-se cada vegada millor, i veus que ells, doncs, no, pel que sigui, estan més enfonsats, i això sobretot és el que més t'angoixa, veure que a una persona li costa sortir-se'n.
Doncs ara que ja et coneixem més,
comencem per la bulímia. Núria, què és exactament la bulímia?
La bulímia, per no extendre'n massa i posar-ho fàcil, nosaltres en diem que és un trastorn alimentari. Què vol dir un trastorn alimentari? Doncs que les persones que pateixen aquesta malaltia, hem de pensar que és una malaltia i això és important que quedi clar, el que fan són conductes per tal de que l'aliment que ingereixen, que es posen a la boca, no els faci engreixar. La bulímia, principalment, la diferència que hi ha amb l'altre gran trastorn, que és l'anorèxia, és que la bulímia no hi ha, la gent no deixa de menjar, sinó que menja compulsivament, és a dir, menja molt en un moment determinat, i quan ha acabat de menjar, el que fa és expulsar aquest menjar a través del vòmit, però no només a través del vòmit, sinó que són persones que es prenen molts productes diurètics o bé per anar de ventre, per poder acabar d'expulsar el menjar que a través del vòmit no han pogut extreure. La bulímia afecta més a persones més grans, és a dir, a partir de, doncs, de normalment, hi ha de tot, però en general la bulímia afecta més, doncs, a partir de 18, 19, 20, 25, fins i tot hi ha persones de 30, 35, 40 i 45 anys que comencen a fer una bulímia, i és cert que afecta més a les noies, però cada vegada hi ha més nois que també pateixen la bulímia. Si us interessa alguna cosa més, podríem extendre'ns sobre la bulímia, però vosaltres mateixes.
I en aquests casos, com se la pot ajudar?
A veure, el problema dels trastorns alimentaris, el més important que hem de tenir en compte, és que normalment la gent que pateix aquests trastorns alimentaris no vol ser ajudada. Què vol dir que no vol ser ajudada? Doncs que ens ho amagaran, que nosaltres probablement no veiem que està passant allò, i si més no ho veiem al cap de molt de temps, que quan ho descobrim potser fa 2 anys que aquella persona està vomitant o està prenent-se laxants. Aleshores, el primer que hem de fer per ajudar és intentar que aquesta persona ens vulgui explicar què passa i sempre, sempre, sempre portar-la amb un professional. Professional em refereixo a un psicòleg, al metge de capçalera, ens pot ajudar molt, al pediatre, amb un psiquiatre. Per què un professional? Perquè, repeteixo, és important, és una malaltia, no és un joc.
Es tracta igual a una persona que pateix bulímia a una que pateix anorèxia?
S'assembla molt, però no del tot. La bulímia, com ja he dit, és gent que no deixa de menjar, i l'anorèxia, en canvi, és gent que, a més dels laxants, a més de vomitar, a més de beure's grassa, a més no menja, és a dir, deixa de menjar. I perd un pes, molt pes, d'una manera molt ràpida i d'una forma molt important que afecta moltíssim a la seva salut. Aleshores, no es treballa igual. La bulímia normalment és una mica més agradable de treballar, tens més temps perquè la persona a nivell de salut, a nivell de pes, tampoc n'ha perdut en excés, tot i que no hem d'oblidar que amb la bulímia i amb l'anorexia són les dues molt perilloses, elles sempre es veuen més grasses del que estan, però obliden que sempre, sempre, sempre estàs molt més lletja perquè afecta, per exemple, les dents, les caigudes de les dents, sobretot les que vomiten, per l'àcid dental de l'estómac que arriba a la boca i es fan malbé totes les dents, es perden moltíssimes vitamines, manca de concentració, les notes baixen, tot això són coses que també ens podem fixar per ajudar-nos a detectar-ho. I no es tracta igual perquè has de treballar dues coses, moltes són iguals, però hi ha un parell de coses molt diferents, que és amb l'actitud amb la qual normalment aquests malalts enfronten la vida. La bulímia és una actitud una mica menys, podríem dir-ne, participativa, normalment són més una mica més normals, no notes que pot haver-hi un problema, i per tant, doncs, també és una mica més fàcil ajudar-los. L'anorèxia, en canvi, són persones molt tancades en la seva malaltia, molt negades a l'ajuda, i el primer que has de fer amb l'anorèxia és convèncer-les de que necessiten aquesta ajuda. Que no és fàcil, és molt difícil.
Un altre problema que afecta molt els joves és les drogues.
Sí, molt, moltíssim. Més del que us penseu afecten les drogues als joves. Els joves, i a mi també sempre m'agrada dir, perquè tothom parla dels joves i que els joves es droguen i que els joves són dolents, que surten de marxa, que no estudien, també s'ha de dir que la gent gran també els afecta molt les drogues. El que passa que és cert que es comença a prendre drogues quan un és jove. I sí, és un problema. Una, perquè n'hi ha molta, és a dir, se'n consumeix molta i cada vegada més aviat. Què vol dir més aviat? Que comencem a consumir drogues, dic comencem perquè és en general la població molt més abans del que tocaria, i això els professionals de la salut mental no sabem on pot arribar, és a dir, com que es comença molt jove, es destrueixen molta més neurones, sabeu, les neurones, la part del cervell que fa funcionar, doncs la concentració, l'aprenentatge, etc. Afecta a moltes més neurones, i clar, com que no ens havíem trobat mai amb gent tan jove consumint estupefaents o drogues, no sabem quines conseqüències a llarg plaç, és a dir, quan tinguin 40, 45 anys, això pot suposar. Aleshores sí que és un problema i greu.
Desenganxar-te no és fàcil, però tu ens podries dir una possible solució, com superar-ho?
Doncs sí, no és gens fàcil. Com sempre, amb psicologia i amb problemes o amb trastorns emocionals o mentals, el primer pas és acceptar que hi ha un problema. Si no s'accepta aquest problema, el que és molt important són els amics que tens al voltant, sobretot aquells que no consumeixen. Jo ara em dirigeixo als joves, que em puguin estar escoltant. El que és molt important és que si teniu amics que estan consumint, vosaltres ho sabeu, que ha canviat de colla, per exemple. Normalment, a vegades, doncs, quan comences a consumir, el primer que fas és canviar de colla d'amics, aquells amics de sempre, de tota la vida, ja no vas amb ells perquè ells no consumeixen i te'n vas amb aquells que sí que prenen drogues, no? Doncs els que us quedeu penjats, diguéssim, els que us quedeu sense amic, que l'amic us ha abandonat per una altra colla, en comptes d'enfadar-vos amb aquest amic, intentar esbrinar què és el que ha passat, i si realment descobriu que hi ha un consum de drogues pel mig, el primer que hem de fer és donar-li aquest recolzament, és dir, dir-li que som allà, dir-li que sabem el que passa, dir-li que som els seus amics, i sobretot, no tingueu por de dir-ho als pares i als mestres. És molt important això de, no, perquè després seré un xivat, o perquè si vaig a dir-li als seus pares què passarà. És importantíssim que si coneixeu d'un amic que està consumint, primer ho parleu amb els vostres pares i després amb els pares d'aquest nano o amb els mestres. I una altra cosa que es pot fer, doncs, per ajudar-lo és, sobretot, si ell, un cop se'n dona compte que està consumint i pren la decisió de deixar-ho, és acompanyar-lo i ajudar-lo molt, perquè caurà molt. Durant el procés ell dirà, jo vull desenganxar-me. S'estarà 15 dies sense fumar un porro i al cap de 15 dies se'n fumarà un. I si els amics li comencem, és que no pots, és que tu no ets fort, és que no tens voluntat i estem molt enfadats amb tu perquè has tornat a fumar, llavors el que aconseguirem és que es torni llunyà de nosaltres. Llavors és molt important que recolzem sempre la persona que vol intentar deixar de drogar-se.
També ens podries parlar del tabac, que cada cop afecta molt, molt els joves i cada cop més aviat.
Doncs sí, i aquest és un problema que no només els joves, eh? És a dir, sí. Els que ja vam ser joves i vam començar a fumar, jo sóc fumadora, i per això també puc parlar des d'aquest punt de vista. És cert, el tabac és una droga que podem trobar amb molta facilitat, que de fet és legal, la podem comprar a qualsevol bar, sí, d'acord, a partir d'una edat, però bueno. I és una droga que, sobretot, possiblement sigui la droga que més de moda s'ha posat i, en canvi, per contra, la més estúpida. Perquè realment fumar no t'aporta absolutament res, de res. És a dir, t'aporta pudor a l'alè, mala olor a la roba, dents grogues, nervis, molts nervis, perquè quan t'has habituat a fumar i no tens un cigarro a mà, pots arribar a cridar si fa 3 hores que necessites fumar perquè no has pogut fumar. És a dir, que ni tan sols et don una mica d'alegria com podria ser l'alcohol, per exemple, no? És a dir, és al contrari, té moltes coses negatives. I en canvi resulta que ens hi enganxem, probablement perquè durant una època, doncs, era com molt, molt, molt modern fumar. A veure, jo el que diria és, si no en teniu ganes, ni tan sols ho proveu per res del món, ni perquè l'amic et digui, ni perquè està de moda, o perquè si sortim a la tarda o al vespre, doncs agafar un cigarro sembla que faci més gran. I us diré el per què. Jo ja no us diré si perquè és dolent pels pulmons, perquè és dolent per la salut i el cor. Jo senzillament us diré que en el moment que agafeu un cigarro, us passareu el reste de la vostra vida desitjant no haver-lo agafat. I això és el més terrible que pots fer. Dir, soc fumadora, com jo mateixa, i resulta que fa 18 anys que fumo, o 15, i resulta que em fa 14 que vull deixar de fumar. I és terriblement difícil. Per tant, sincerament, no l'agafeu. Us estalviareu molts anys de, una, gastar-vos molts diners en comprar tabac i dues, gastar-vos molts diners en metges i en pastilles i en xiclets que us ajudin a deixar de fumar. Per tant, per la vostra butxaca, millor que no agafeu cap paquet.
Bé, doncs gràcies per ser aquí amb nosaltres, t'ho agraïm molt.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Fins una altra.
Adéu.
I spend my time just thinking, thinking, thinking about you.
Hola, som la Thais, en Joan i jo la Inoa. Avui entrevistarem a un noi de 13 anys que viu a Sant Celoni. Es diu Eduard Ferran i es dedica a fer càrting.
Hola, bona nit, Eduard.
Estàs nerviós?
Sí.
Bueno, tranquil, només et farem unes quantes preguntes.
Seran fàcils.
Primera, per què vas començar a fer càrting?
Bueno, els meus avis i els meus pares, com que sempre m'havia agradat el càrting i el món del motor, van comprar un car així de segona mà per iniciar-me.
Quines categories hi ha?
Aquest any el campionat català està format per l'Open Rack, la Levy, Cadet, Junior, Master, Senior i KZ2 i 4 temps.
I quant val un car, més o menys, i mantenir-lo?
Bueno, un car, més o menys, val 3.500 euros i el motor, 1.500. I per mantenir un car és entre una gàbia o un remolque per tindre'l i també s'hauria de tindre alguna cosa per si hi ha algun accident o...
Què és el que t'agrada més i menys del càrting?
El que més, que és emocionant, que divertit i coneixes molta gent. I el que menys és que a vegades hi ha favoritismes i...
Quantes carreres has disputat i quants campionats?
Doncs sobre unes 70 carreres i uns 7 campionats.
I quants campionats has guanyat?
He quedat dues vegades subcampió, un cop tercer i un cop quart, i a la Copa de Campions, 13è i 16è. I fa dues setmanes, al campionat català, a Juneda, vaig quedar segon.
O sigui, no has guanyat en cap, no?
Has tingut alguna vegada algun accident?
Sí, però res important, lo normal. Uns cops, res greu.
Quant temps portes fent càrting?
Doncs des de... porto uns 7 anys.
I com has d'anar equipat per córrer?
És fàcil. Un mono, un casc, sotocasc, guants, collarín, botes, costilla i ja està.
Quin és el teu circuit preferit?
El meu circuit preferit seria Vendrell o el circuit de Vic, d'Escuderia Osona, per les seves corbes i el seu traçat.
Quina velocitat màxima has agafat amb el teu car?
Es pot agafar bé uns 100-120, però la mitja és d'uns 75 km hora.
És difícil conduir un car?
El difícil no és conduir, sinó anar ràpid.
L'any que ve tens pensat seguir corrent?
No crec, ja que en aquest món el principal són els diners.
Per què t'agrada ser pilot o enginyer?
Pilot, ja que és emocionant, però si no hi ha diners s'hauria de ser enginyer o mecànic per poder seguir aquest món.
Quin és el teu patrocinador?
Durant 6 anys he tingut la discoteca Bikini de Barcelona, també he tingut l'autoescola Jimeno i els equips han sigut Sur Competición, Radacar, Escuderia Osona i Marlon Car. I també vull un especial agraïment a Transports Puigdebre.
Moltes gràcies per tot, Eduard.
Si algú vol més informació o està interessat en ser patrocinador de l'Eduard, que truqui al 93-867-1054. 93-867-1054.
Doncs aquí s'ha acabat el programa. Esperem que us hagi agradat. Bona nit, fins una altra.
Adéu.